L'anàlisi de l'últim partit. L'estat de l'actualitat arlequinada. Sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent. En Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Molt bon vespre. Benvinguts a Ràdio Sabadell, al Tribuna Preferent, aquí a la 94.6, a l'antena de la ràdio i també al canal de Twitch de Ràdio Sabadell, on fem aquest espai de debat i de tertúlia del Centre d'Esport Sabadell cada dilluns de 8:15 to 9:15, com diem aquí a la 94.6, per parlar del Centre d'Esport Sabadell. 18 programes ja portem aquesta temporada i, sens dubte, el d'avui és un dels dilluns més feliços del que portem de temporada. Allò que diuen avui del Blue Monday, doncs en clau Centre d'Esport Sabadell, tot el contrari, perquè m'agafo una mica el tuit que ha fet el club aquest matí. És que no només va guanyar el primer equip, i de quina manera, que ara ho comentarem, també va guanyar el filial, va guanyar juvenil, els femenins, masculins, el femení, el primer equip femení també. Llegia fins i tot algú que deia els dos equips de l'inclusiu també han guanyat aquest cap de setmana. Per tant, dia espectacular per ser del Centre d'Esport Sabadell, però sobretot amb aquest desenllaç d'ahir a l'Estadi Balear, amb aquesta grandíssima victòria, minut 93, amb el Sabadell jugant amb 10 homes, que ha servit a l'equip de Miqui Lladó per sortir del descens i per tancar aquesta primera volta amb 24 punts i delimitant la permanència. Ostres, quants comentaris que veig ja per aquí pel canal de Twitch dient bona tarda, algú que demana ja Mercato. Després parlarem una estona de mercat, que havia estat un dia també de notícies, en clau Centre d'Esport Sabadell, perquè just creuem l'Equador d'aquest mes de gener i el club ha comunicat la baixa, la finalització, anem a dir-ho així, de la sessió d'Eudald Vergés, que torna a l'Andorra, tot i que sembla que per hores, per tornar al grup 2 de la Primera Federació amb els colors de l'UD Logroñés. Després parlarem del tema del mercat. Abans de res, recordar, doncs, això, que participar al nostre chat té premi, Podeu aconseguir aquesta comanda de 30 euros per Roman Pizza. Per tant, encoratjar-vos a tots a participar al nostre chat. Hi hagi algú per aquí que deia bon arlequinat Monday. Doncs sí, sens dubte, que és un molt bon dilluns. I avui volíem tenir aquí a l'estudi a dos arlequinats que ahir estaven presents a Palma de Mallorca, a la Via Cintura, a aquest Estadi Balear, seguint el partit en directe. A l'Antonio Barragán i a l'Edu Mesa. Hola, què tal, els dos?
Hola, Pau, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Bé, d'entrada, la primera és obligada, Com es va viure el minut 93, el gol de Gualda, Antonio?
Fue increíble, porque después de tantísimos nervios que pasamos durante todo el partido y durante la media hora que estuvimos con 10, era lo que menos nos esperábamos, que el Sabadell en una contra se fuera para arriba y hiciera ese gol. Fue espectacular.
Sí, en el moment que està el Ransan va portar la pilota i va quedar com una mica dividida, no? Després se la van portar el Pau Víctor i jo em vaig posar d'en peus, amb la nòvia al costat i continua la banda Esteve, i va ser un dels millors moments que jo he viscut a fora de casa, seguint el Sabadell.
Quants éreu, més o menys, ahir a Palma? Sabríeu dir...
Una cinquantena, no?
Sí,
així diria.
Sí.
I, a més, el gol a la vostra porteria.
Sí.
Tant, ho vam viure en primera persona gairebé.
A pedir de boca, què diria aquell?
La verdad que sí. Después hablé con Gualda y me dijo que nos pidió perdón porque la euforia del gol
se fue a otro córner.
Dice, fue un... Como iba corriendo en ese sentido, pues se fue para el otro córner y pidió disculpas a los aficionados que estábamos allí.
Claro, suposo que un minut 93 ja no sap cap on anar, no? Acaba de marcar el gol de la victòria allò a l'últim minut i...
I era la inèrcia, venies en darrere, bueno, però després d'acabar el partit sí que van venir amb nosaltres, van fer una mica de festa allà, tots plegats, i molt bé, la veritat.
Clar, tot això, una victòria increïble, no? Més enllà del desenllaç, com es va posar el partit també, no? Amb aquesta expulsió de Morgado, no sé vosaltres des d'allà com la vau veure, avui l'heu vist repetida, què us va semblar aquesta acció?
Bueno, como arlequinado diría que con amarilla basta. La verdad que la entrada le pisa, y bueno, el árbitro estaba más cerca que nosotros. Ahora nos da un poco igual porque ganemos, pero bueno, si no... Pero la verdad que sí, el partido muy complicado. A mí me gustó bastante el planteamiento, íbamos a puntuar, y el resultado es lo que mejor hemos tenido, sí.
Sí, a mi en directe no m'ho va semblar, també potser perquè ja l'arbitratge de per si em va semblar bastant casolà tot el partit, i ja no, només ens faltava una expulsió, no? I ara que he vist la repetició, sí que pot ser targeta, no expulsió, crec que és molt rigorosa l'expulsió en qualsevol cas, però sí que és cert que no toca pilota. Però bueno, és això, no? Ja veníem d'un arbitrat de la primera part que també era una mica tendenciós.
Mira, ara,
punt
aquí,
de vista.
Perdona, Edu, ara rebobinava l'acció al canal de Twitch el Roger Benet amb aquesta expulsió de César Morgado, que, vaja, es quedava amb aquesta cara de dir, ostres, però si estava sent un partit força net, no s'havia ensenyat cap targeta, fins i tot, ho deien el Sergi i l'Adri des d'allà, els jugadors de l'Atlètic Balears, no sé si us vau assabentar també d'això, no? La banqueta del Balears tampoc va protestar aquesta acció, en canvi la del Sabadell va sortir disparada, no?, per protestar aquesta vermella.
Sí, semblava una acció més del partit, i és el que dic, en repetició sí que és una entrada potser una mica desafortunada, però no crec que Morgado vagi amb intencionalitat ni molt menys. Per mi s'hagués quedat en una targeta groga, perquè a més el partit tampoc tenia gaires incidents, no era un partit molt dur, que diguéssim. Però és el que parlàvem, no? Un àrbitre que no es va voler complicar la vida jugant a l'estadi Balear, i bueno, van tenir això, però com deia ara l'Antonio, la sort és que només, entre cometes, tenim que lamentar que no podrà estar contra el Coiano, però ens van emportar els 3 punts ahir d'allà.
És el més negatiu, no?, segurament. Antonio, vista en perspectiva, que clar, surts amb els 3 punts, per tant, en certa manera ens hem oblidat, no?, d'aquesta expulsió de Morgado. El pitjor és que el perds ara contra l'Alcoyano.
Sí, ese es lo más perjudicial que tenemos ahora, pero bueno, ahora tenemos los centrales que están bastante bien ahora, esperemos que no se note mucho la ausencia este fin de semana.
I a Tomàs, la veritat és que està anant de menys a més, en minuts. A mi va ser una de les sorpreses positives en aquest sentit, va fer un partit bastant seriós, no complicant-se la vida, anant molt bé al tackling, i és això, no li podem demanar gaire en pilota, però en tasques defensives la veritat és que molt bé, és un defensa que crec que continuarà en la titularitat el diumenge que ve.
Entrarem en noms propis abans de res, que se m'acumulen aquí els comentaris, diu el Javi Maiquez que bona tarda companys de viatge, que quin partit que vam viure, el Víctor que això no és vermell en la vida, que hi ha 2.000 així a cada partit, l'Òscar que ningú s'ho esperava, ni ells ni nosaltres, doncs el J. Busso diu que tot i no sent un partit espectacular no va patir, i avui doncs això, que he perdut el comentari per aquí, deia de continuar així. Bé, molts comentaris, insistim, que estan arribant. Diu el Trivi que reglament amb més targeta, però veient la intenció i la dinàmica del partit, la vermella és exagerada, que l'àrbitre no només és aplicar el reglament, que s'ha d'interpretar el partit. Diu, bons 3 punts. El Vicenç, si no es podria presentar un recurs per aquesta vermella, segurament no servirà de res, però 3 punts suspensius. Veient avui l'acte, per cert, del partit, diu que és una entrada dura per darrere amb la disputa de la pilota. Per tant, aquí segurament no prosperarà el recurs. Sí, hi ha recurs, que jo crec que ho dubto. I en tot cas, tot fa pensar que Morgado només estarà un partit de baixa, tot i aquesta vermella directa.
Tot i així, no és un jugador violent ni molt menys. A més, li vull enviar una abraçada des d'aquí, perquè al sortir també es va parar amb els aficionats a fer-se fotografies i demés. És un tio que no és gens barroer, com dèiem, i si entens una miqueta de futbol, com deia el comentari, no treus una vermella directa en un partit així.
El Xavi diu que són 3 punts que aniran molt bé moralment. El José diu per aquí que en la situació que estem cal ser pragmàtics, prioritzar el resultat més enllà de com s'aconsegueix. I aquí el màster posava partit amb ofici, l'equip fa una altra cara, aquest equip sí que enganxa a l'afició. Em quedo amb aquest comentari que deia el José ara, que sobretot en aquests dos partits, amb Miqui Lladó, no sé si us fa la sensació també in situ, que l'equip ha guanyat en solidesa defensiva, en pragmatisme, no? En segurament renunciar a la possessió de la pilota a favor també de ser sòlids en defensa. Ho vau notar allà a Palma o què?
Sí. En los dos últimos partidos que ha jugado el Sabadell se ve un equipo mucho más junto en defensa. Se ve un equipo que para el poco tiempo que lleva está bastante trabajado, en el sentido de que el equipo atrás está defendiendo bastante bien. Por arriba, que teníamos muchísimos problemas en corners y eso, se está solucionando bastante bien también. Y bueno, hemos perdido un poco de calidad en el juego, en el sentido de que no se toca tantísimo en medio campo. Pero la verdad que el equipo ahora mismo no estamos para hacer un juego brillante. Yo creo que si seguimos en esta racha y salimos de ahí, se puede cambiar un poco el sistema de en que se juegue un poquito mejor al fútbol. Ahora hay que ser resultadista y sacar los partidos como sea.
Sí, jo en la línia que diu l'Antonio, tant la jornada anterior com aquesta, no he vist a cap central nostre rebre la pilota a àrea pròpia, que anteriorment sí que ho veiem. I això és molt significatiu. El porter, en aquest cas el Víctor Vidal, que és el qui ha jugat els dos partits titular amb el Miquel Lladó, no es complicava la vida, pilotes llargues, sense recepcions forçades a àrea pròpia, ni molt menys, i com deia, no, l'Antonio, no ens compliquem on no cal i estem intentant ser més verticals a costa potser de tenir menys possessions a mig camp.
Sobretot el fet de prendre menys riscos, no? Ara ho deia, al darrere, que realment un equip que està en problemes com l'Atlètic Balears, que no li acaben de sortir les coses, però que té, si per alguna cosa destaca, és pel seu potencial ofensiu. I ahir realment tenen arribades, només faltaria, amb els jugadors que tenen, però resumint-ho ràpidament, potser fent una anàlisi massa simple, en dues ocasions molt clares, la de Dioni a la primera part i la de Canario a la segona.
Exactamente, nosotros también tuvimos dos muy claras, que es el gol y otra que tuvo
Pau Víctor
que, uh-huh. que Sala sacó el portero. Ahora tampoco podemos entretenernos con esas cosas, hay que ser un equipo tranquilo, jugando bien atrás. Pau Reza está genial, los centrales están genial, los laterales, me sorprendió mucho el que juega lateral derecho.
Carrión.
Guillem Molina. Guillem Molina, lateral uh-huh. derecho, la verdad que hasta que se quedó fundido. Hizo una subida muy buena, pero claro, el problema ahora es que en medio campo no tenemos el balón como antes. Y también la ausencia de Altimira se nota mucho en medio campo, que es el único que pone un poco de tranquilidad en el medio campo.
Sí, va ser un partit de patir, però bueno, també sabem que en aquesta categoria no hi ha equips que puguin dominar els 90 minuts, ni tu estaràs un mes als 90 minuts contra cap rival. És veritat que quan estàvem en inferioritat contra 10 es van venir cap amunt, no tenien un altre jugant a casa, però això no els va sortir, la més clara que van tenir la pilota al pal, afortunadament tampoc els va entrar, i nosaltres, a més ho comentàvem també amb els companys de la grada, tindríem una o dues durant tota la segona part i mira, una va anar cap a dins.
Aquí la vèiem repetida, insistim, al canal de Twitch de la ràdio, amb aquest gol d'Àlex Gualda. Un Àlex Gualda que, clar, no em vull avançar tampoc a entrar massa a fons al tema mercat, però bona manera de, no sé si dir reivindicar-se, però vaja, per un jugador que està a la rampa de sortida, ha de ser una bona dosi de moral, no?
Para él personalmente creo que sí. Lo que claro, si seguimos echando jugadores, tendrá que venir alguien en el mercado, porque si no, nos vamos a quedar con una plantilla muy corta. Si ya han salido cuatro, creo, cuatro, ha llegado uno. Si sale Gualda, tienen que tener algo ya en mente para reforzar el equipo, porque son muchas bajas para aguantar toda la segunda vuelta en las posiciones para poder salir del descenso.
Jo penso que pot ser un jugador molt útil. És dels millors que tenen última passada dintre de la plantilla. Ja no ve d'aquest gol, sinó que penso que ha estat tenint bons minuts quan ha jugat. I bé, no sé qui tindrà pensat a la direcció esportiva, però no seria un dels jugadors que jo faria fora.
L'Òscar diu per aquí que necessitem el futbol de Gualda, que no marxi, que tenim jugadors que amb espais fan molt de mal. El Joan David pregunta per aquí si lo d'Altimira té a veure amb el mercat. Rotundament no, ja ho vam explicar el diumenge, ahir, al Sabadell en joc, que arrossegava molèsties al genoll. Igual que Joanet també es va quedar aquí a casa per problemes al turmell, Altimira també arrossegava molèsties al genoll, que no té res a veure, que tothom estigui tranquil, que no és una qüestió de mercat, que és una qüestió de molèsties físiques, i ja està. El Vicenç, que crec que a més és un dels grans defensors de Gualda, diu Gualda, dos gols, 6 punts. L'Albert, si surt Gualda, entenc que el que ha de venir l'ha de millorar i molt, que li genera alguns dubtes. I el Javi pregunta per aquí per què hi ha tanta obsessió en que només hi ha una manera de jugar bé al futbol. Crec que hi havia per aquí algun debat sobre el tema d'estils. L'Òscar deia per aquí, per exemple, que discrepava que es pot fer un joc brillant sense tocar la pilota 200 vegades. El Víctor, que el joc brillant no existeix, que el joc brillant és si es guanya. El Degar deia per aquí que ell veia la vermella com un piano, per l'entrada pel darrere i els tacs per davant a l'alçada del bessó. Bé, molts comentaris avui al canal de Twitch. Bé, una mica el que dèiem, no? Ara que, que hi ha aquesta, aquest debat de l'estil, no? entre els comentaris, el que sí que és cert és que en aquesta categoria, i a mi és una de les coses més positives que crec que ha sabut interpretar Miqui Lladó, no sé si compartiu vosaltres, és el fet de dir, escolta, estem en una categoria, en la qual és molt important tenir aquesta solidesa al darrere, i de moment... 3 partits, comptant l'amistós, que sé que ell també li agradava doncs, comptar aquest amistós contra el Manresa, 3 porterías a 0.
Exactamente, es que ese es el... Cuando hablan de estilo, ¿estilo qué es? Yo considero 3 partidos, los 3 ganados, 1-0, no hacemos muchos goles, pero si no son rentables, no nos hacen. Siempre que no nos hagan goles, vamos a puntuar. Ahora estamos para puntuar, no estamos para, como he dicho antes, para hacer ni juego bonito, ni... ¿Que se puede jugar mejor? Sí, pero... El Sabadell es de ganar los partidos siempre muy apretados y entonces pocos partidos vamos a disfrutar con un 2-0, 3-0. A ver si esta semana, por lo menos, me equivoco y tenemos un partido tranquilo, uno solo, en toda la temporada.
Sí, coincideixo que ara mateix el que hem de fer és treure els partits en endavant, no? Més enllà de l'estil, sí que vull remarcar que els canvis que va fer en Miqui ahir van ser canvis molt valents. Al final... Crec que, com es sol dir, hi ha molts micropartits dintre d'un mateix partit. Pau Víctor tindria minuts, estava escalfant ja al descans, i el seu canvi va ser traient Armando. Vull dir que era una declaració d'intencions, buscant això, no? Alguna transició ràpida, sapiguent que tindries molt poques ocasions per aprofitar i si arribava alguna cap endins, no? I ho dèiem al principi, en Pau va fer l'ocasió més clara, que va acabar en córner, i després va donar l'assistència. No és només per donar aquest nom propi, sinó parlant dels canvis, és això, crec que el Miqui Lladó no s'amagava de que volia intentar alguna coseta més, i li va sortir cara.
El Juan diu per aquí que ara toca sumar. L'Òscar, que és cert que podem proposar més joc, que estic convençut que és qüestió de temps també. Confiança en el Miqui Lladó. El Javi, que la porteria a zero és vital i és senyal que anem pel bon camí. Per això em referia que i ell mateix ho deia, el dia de la seva presentació, que ja hi haurà temps per introduir coses, segurament per tenir una mica més de possessió en el joc, però que era conscient que ara era un moment per simplificar les coses, que tocava fer-se fora al darrere, i és que aquest full de ruta, de moment, l'està complint a la perfecció. Que també és una cosa a remarcar en un tècnic tan jove, no? Que s'estrena en una categoria com és la Primera Federació, i que, de moment, són només dues petites mostres, 2 partits, però que allò que diu ho compleix, es veu plasmat, no?, al terreny de joc. No sé si us ha sorprès també en aquest sentit, o si us està agradant l'estil de Miqui Lladó en aquest sentit.
A mí sí que me ha sorprendido, porque la verdad que la situación era muy complicada. Ha tenido que tener mucho valor, o tenerlo muy claro para coger un equipo en las circunstancias que tenía el Sabadell. Y mal que él empieza ahora como primer entrenador, creo que es la primera vez en primera ref. Y ojo, es complicado coger un equipo con esta actitud que tenía, porque en el último desplazamiento que fuimos a Pamplona, la verdad que prácticamente los aficionados se reían de lo que estaban viendo, lo de Osasuna. Y nosotros, la verdad que pasamos un bochorno el partido. Pero ha conseguido transmitir lo que él considera que ahora, en este momento de temporada, le hace falta al equipo... Y creo que los jugadores no lo han entendido. Están todos con él y es verdad que los ves defender todos en conjunto, un sacrificio enorme. Ves a Stal en el minuto 93 pegando esa carrera en el minuto 93 con todo lo que había corrido el chaval. O sea, hasta ahora es verdad que el equipo está súper implicado con el entrenador y creo que va por muy buen camino el entrenador.
I un element clau que ha dit ara l'Antonio és que crec que la plantilla creu en el Miqui. També partia de l'avantatge, si ho podem dir així, que ja coneixia la plantilla i això també li ha pogut fer, entre això, diguéssim, i l'aturada que va tenir Nadalenca per poder treballar i, de més, tant al despatx com als camps d'entrenament, i és això, no? De moment li està sortint bé, ha llegit perfectament el que necessitava el Sabadell, la plantilla creu en l'entrenador i bueno, els resultats estan sortint, no? que això també és molt important per poder donar continuïtat.
I un nom que has tret tu ara, Antonio, David Astals. Des del camp, com el vau veure?
Yo me ha sorprendido, no en este partido, sino en todos. O sea, de la temporada pasada, que prácticamente era un número prácticamente... O sea, la calidad que tiene, la calidad, la entrega, el sacrificio, a mí me ha sorprendido pero muchísimo, pero gratamente. Ese jugador se ha ganado la titularidad, se juega todos los partidos prácticamente enteros. O sea, una barbaridad. No lo conocía porque no lo había visto jugar prácticamente nada. Y la verdad que me ha sorprendido. Es uno de los mejores centrocampistas que tenemos en este momento.
I el pas endavant que ha donat, no? A nivell també de donar exemple, i que no li crema la pilota. Però vagi com vagi el partit, vas perdent, ara treia l'Antonio el partit de Pamplona, va ser dels pocs que no li cremava la pilota als peus, i la continuava demanant, i anava amb 2-0 per sota, i allà seguia, no? I a la nova Creu Alta va fer el mateix, i ahir també va ser un espectacle. És el jugador referent, quan un company no sap a qui donar-la, sempre apareix als tals.
Aquí anava jo ara també una mica amb el tema, eh? Tu parlaves de referent, Edu, el Miqui i en roda de premsa diu que és el baluard ara mateix del club.
I que continua així, perquè aporta molt dins i fora del camp. Tot el que representa, sent l'escut com l'aficionat o l'aficionada més aglaquinada que pugui haver-hi, I és un orgull per tots els que seguim el Sabadell i sobretot també per futbol base.
Diu per aquí el Josep que l'Estals és ara mateix el resultat d'un futbol base ben treballat. L'Albert destaca també que el pots posar on vulguis, menys de central i de porter, pots jugar on el posin. L'Òscar diu que ens posem dempeus per parlar d'Estals, el Javi diu que és un crac... I bé, comentaris que han arribat també per aquí. L'Hector diu que el Miqui ha fet el que havia de fer i està sortint genial. Crec que pocs haguéssim esperat aquest 6-6. El Farqui preguntava alguna cosa per aquí de mercat. Ho deixarem per una miqueta més endavant, eh? No patiu, que en parlarem i molt de mercat avui. Abans de retancar una mica el capítol d'ahir, d'aquest partit. El Javi, que està corregint el Miqui, diu el desgavell de Gabri, diu desaguisado concretament, però ara mateix en català no sé si desgavell o quina és la paraula, que juntar diu línies, no complicar-se enrere i no fer 8 rotacions cada partit. Ara els jugadors saben a què jugar, diu per aquí el Javi Maiquez. El Vicenç, perdó, diu per aquí que és el moment de fitxar, però també de renovar, que fora bo començar a fixar objectius, com per exemple Estals, sens dubte, a lligar la seva continuïtat, el noi del Poble Nou. Bé, a tot això, abans de parlar de mercat, que sé que vam parlar esteu fent algunes preguntes ja per aquí, l'equip fora del descens. Miqui Lladó no li donava molta importància en roda de premsa. Vosaltres li doneu importància al fet d'haver sortit del descens a jornada 19 o què?
Hombre, importancia justa. Anímicamente sí que está bien que estemos fuera, pero tenemos que tener los pies en el suelo. Hay que ir partido a partido, como dicen, y hay que ir sumando. Ahora mismo, hombre, es mejor estar el 15 que no estar en descenso, eso está clarísimo. Pero lo bueno es la dinámica que llevamos. Entonces, lo importante ahora es ir sumando, ganar en casa y fuera ir puntuando como sea. Y sacar los partidos adelante. Ahora no queda otra hasta que no estemos en una posición, porque la tabla está súper apretada. Gana dos partidos, te pone cerca de playoff. Que no es que vayamos a estar en playoff, pero bueno. Y pierdes dos partidos y te vuelves a quedar abajo. Lo importante ahora es no desengancharse y seguir sumando. Y contra más equipos metemos con riesgo de descenso, mejor para nosotros.
Sí, empatats a punts ara mateix amb l'Alcoyano, el pròxim rival, que va començar com un tret al principi de temporada. Per mi és important tant a nivell de calendari de feina, no? Setmanal i de més, perquè dona molta confiança, però també pel context en el que estem de mercat. Perquè molts jugadors, quan veuen els equips que els estan proposant ofertes i de més, no és el mateix que vegin a la classificació que estem dels 4 últims, que estem fora del descens. Jo crec que pot també ajudar a decidir, no, aquests petits detalls, a que un jugador vulgui venir o no.
El Víctor diu per aquí que és molt important estar fora, ja que és una plantilla jove i és important, doncs, veure's fora d'aquesta zona. El Javi Maike diu per aquí que és una lliga molt igualada, que només hi ha 3 equips que hagin guanyat els 2 últims partits. De fet, al canal de Twitch podem veure aquesta taula, aquesta classificació, com està. Diria que a banda del Sabadell, si no em falla la vista, Cornellà i Sanse són els altres dos equips que han guanyat els 2 últims partits, eh? Així està la cosa ara mateix. El Sabadellenc diu per aquí hem guanyat consistència, aquest era el primer pas, no podem aturar-nos aquí per patir el menys possible. L'Òscar preguntava per la recuperació d'Alberto Fernández. Ell va dir que cap a principis de febrer, veurem com avança la cosa. I el Javi diu, Antonio, que parles, el Javi GT86, que parles com un entrenador.
No, no soy entrenador.
No, no tiro no, la banqueta,
no,
¿eh?
No. Es mucho sufrimiento ser entrenador. Prefiero aficionado, que se sufre también mucho, pero no, no.
Tornant una mica al fil d'aquí, que veiem de la classificació, eh? És que al final... Jo crec que un dels aspectes més positius d'aquest 6 de 6 és el fet de, més enllà de sortir o no del descens, d'haver-te enganxat novament, eh? Aquest tren que va, si agafem per exemple l'Amorebieta, que té 27 punts, que és 7è, fins a l'Atlètic Balears, que és 17è amb 23, van 4 punts. Gràcies a aquesta dinàmica t'has enganxat aquí. És que realment estem parlant que vam començar fa 8 dies el partit contra el Bilbao Atlètic a 5 punts de la permanència, eh?
És que era dramàtic, si aquell partit no es guanyava, que després van tenir més ocasions del que va reflexar el marcador per guanyar el partit, però és que si no el guanyaves, el Sabadell es quedava en una situació, no diré despenjat totalment, però sí molt i molt delicada.
Uh-huh. Ya, pero cuando te pones, si no llegas a ganar esos partidos, si fuera quedado con 18 puntos, si te metes en la zona de abajo es muy difícil salir. Y la plantilla tan joven, costaría mucho decirle a estos jugadores que tenemos que sacar esto. O sea, no ha venido muy bien los dos partidos ganados y tenemos que seguir sumando, y esta semana el Alcoyano hay que ganar. Te pondría con 27 y ya un punto, o sea, un puesto o dos más para arriba.
A ver qué dices, Antonio, ¿eh?
No, un puesto o dos para arriba, no playoff, un puesto o dos para arriba, porque playoff creo que va a ser muy difícil. Muy difícil, no quiero hablar de eso. Yo no quiero playoff, de descenso eso nada. Roger, para arriba.
Roger Manet té ganes de parlar de Mercato, eh? Em sembla a mi, sí, llegiu allà dalt, que té ganes també que parlem del
abans
tema.
Abans parlem de Mercato que de playoff, no? A sí. Més, és això, no? Hi ha equips que han fet una plantilla aquest any i estan lluitant per estar allà, com el Múrcia, no? Que ara veiem que està en cinquena posició, el Castellón, l'Eldense, són equips clarament amb una aposta, no diré de no pujar, però si no fan playoff seria un fracàs de temporada per ells, no? No estem en aquesta situació de dir és un objectiu molt nítid, perquè no, el nostre objectiu és salvar-nos, i si pot ser 2-3 jornades abans de la 38, molt millor.
No sé si compartiu el comentari, però ara mateix, tal com està la classificació, a excepció dels tres exemples que ara comentaré, però reflexa fidelment el que són els pressupostos enguany de la categoria, una mica el que deies, Edu, que el Lense, Castellón i Real Murcia estan entre els cinc primers, estan els filials que també ho poden fer bé, com Sanse, Barça Atlètic, segurament el Promeses no l'ubicàvem aquí, però no deixa de ser un filial també amb qualitat, i segurament les tres sorpreses negatives són el 16è l'Intercity, el 17è l'Atlètic Balears i 18è l'UD Logroñés, no? Que segurament són els tres equips que no esperàvem veure aquí.
I si m'apures també ficaria en aquest sac, encara que no és una situació tan dramàtica, el Nàstic.
També, correcte.
Sí, però després vemos el Castellón, que el presupuesto que tiene una derrota y cuatro empates seguidos. O sea que al final el presupuesto son dinámicas, y creo que el Sabadell tiene que cogerse a la que tiene ahora. Es complicado, pero sí, el Dense sí, pero bueno, si a mí vemos que los cinco últimos partidos tienen una derrota y dos empates y dos victorias. Al final todos pierden, todos suman, y por eso tenemos que seguir sumando para no quedarnos descolgados.
Sí, igual que jo veig molta mobilitat, diguéssim, de la segona meitat de la taula cap a baix, perquè hi haurà molt de moviment. De la primera meitat cap amunt, jo crec que aquests equips no cauran. El Dense, si no queda campió, estarà allà. Múrcia, sí, també quedarà per allà, seria una sorpresa molt gran. I després el que deies tu, no, Pau, dels filials, que al final tenen un múscul econòmic que no poden competir.
També, a banda d'aquesta qualitat, també hi ha el múscul econòmic, per signar jugadors de fora. Hem vist el cas recent en els últims anys del Barça Atlètic. Per vosaltres, ara anem a la publicitat, qui ha estat la sorpresa positiva i la sorpresa negativa de la primera volta, si agafem la classificació a nivell d'equips?
A ver, como negativa, para mí la sorpresa negativa es el Intercity. Se supone que el presupuesto que tenía tiene que estar arriba. Bilbao Athletic es un filial, el mercado que ellos tienen es más reducido, entonces no sé yo si podrá salir de esa dinámica. Y después, por la parte de arriba, es que todo lo que hay tienen un presupuesto, son forçado, filiales, ¿no? Y son presupuestos muy altos.
Yo diría al Promeses, que potser ningú s'esperava que, sí, que estigués quart, playoff, ve de guanyar el Collao també, que sempre és un camp complicat. No sé, sí. Tu, Edu, què n'opines,
sí.
Eh?
Sí, potser algun dels dos filials del Nord que tu deies ara, Pau. O Osasuna Promeses o la Reial Societat, perquè al final també s'estrena la categoria. Potser la sorpresa allà. I després a l'Intercity coincideixo amb l'Antonio, però també no m'agrada que me n'alegro, no? Un equip, per mi, artificial, estigui en aquesta situació, traient la plaça a altres equips de la zona, com l'Hèrcules, que és un històric de... No, del futbol espanyol.
I el Bilbao Atlètic i el Calahorra, els veieu recuperables o estan ja sentenciats?
Jo els veig molt, molt despenjats. Més que res també perquè ara ho comentava l'Antonio, els matisos que feia ell, no? De gairebé entrenador, com deien ara. No els veig amb aquesta capacitat de revertir la situació. Em mullo, no sé què passarà, però els veig... ja no tant per el puntatge que tenen a la classificació, sinó perquè a nivell tècnic i a nivell mental no veig que... que donguin per gaire més. Crec que si no han tocat sostre, estan allà.
Claro, y lo que tú decías, Edu, Calahorra, para fichar y fichar y que tengan jugadores mejores que tienen ahora, cualquier jugador que vea que está el último con esa posición es muy difícil contratar. Y el Bilbao Athletic, el problema que yo considero es que como ellos, su política es gente de la tierra, pues... el mercado se le reduce bastante también.
Més enllà d'això, a mi m'ha fet la sensació la setmana passada de ser un equip bastant tendre, eh?
Sí.
Amb jugadors, amb algun jugador puntualment en atac que sí, amb qualitat, però al darrere...
Sí, comparar con el Sanse no se parecen en nada, para ser los dos del norte. Uh-huh. El Sanse sí que es verdad que juega muy bien al fútbol y muy diferente al Bilbao Athletic.
A veure, va, alguns comentaris que tenim per aquí, anem a publicitat, que són les 8 i un minut ja. Diu per aquí el Vicenç que creu que en aquest mercat d'hivern, si encertem amb el que portem i aquest equip va agafant confiança, no li hem de tenir por a ningú, que si aquests nanos agafen aquesta confiança i els resultats acompanyen, poden donar molta guerra. El Trivi compta, anem pas a pas, es va guanyar 1-0 només a l'Atlètic B i ahir es va guanyar un partit que el juguem 9 vegades més i el perdem 8 i l'empatem una, que anem pas a pas. Està d'acord amb tu, Edu, que fa molt de gust, diu, veure l'Intercity en descens, eh? El Sabadellenc, negatiu Atlètic Balears, positiu el Dense i Cornellà. El Juanfran Lara, entenc que Ude Logroñés com a negatiu i el Promeses, o Osasuna Promeses com a positiu. El Josep, que és una lliga com totes, que no siguem tan dramàtics, que sortim a jugar i sumar si podem de 3 en 3, i dèiem per aquí també negativa Atlètic Balears, doncs alguns dels comentaris que ens arriben aquí al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. 8 i 2 minuts del vespre, el que ha posat Roger Benet, que no marxeu, va, que ara parlem una mica de Mercato, abans publicitat.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Hem obert una nova estació de servei Shell encara més a prop teu. A Sabadell, al carrer de Rocafort 123. Vine i gaudeix de tots els avantatges que t'oferim amb la nostra aplicació Mi Energia Disa. Descarrega-te-la ja i aconsegueix fins al 8 de febrer un val de 5 euros per al teu següent proveïment de carburant a Shell Rockblum. Visita'ns i prova el servei i qualitat Shell.
Tribuna Preferent. Una hora de tertúlia arlequinada a Ràdio Sabadell.
Vinga, va, que estem de tornada aquí al Tribuna Preferent de Ràdio Sabadell en aquest dilluns 16 de gener del 2023, creuant l'equador d'aquest primer mes de l'any, i estem fent aquí programa amb l'Antonio Barragán i l'Edu Mesa, aquesta tertúlia del Centre d'Esports Sabadell. Pregunta per aquí al Dani si hi haurà preus especials per aquest diumenge. Doncs que de moment sàpiga jo, no hi ha massa... no hi ha res previst, però estem a dilluns, eh? Encara falten dies per aquest partit contra l'Alcoyano. En parlarem després també, d'aquest calendari que li ve al Centre d'Esports Sabadell ara, en un tram interessant de temporada contra rivals directes, equips de la part baixa. L'Oriol deia per aquí que la porteria a zero és la clau, que seguim així. Bé, de seguida reprenem el fil, parlem de Mercato. Avui el qui té més ganes és Roger Benet. Abans de res, que hem de parlar, com ja sabeu, dels amics de Roman Premium Pizza, aquest projecte gastronòmic amb nous reptes culinaris dins el món de la pizza. Roman Pizza, que vol que els clients gaudeixin amb una nova forma de fer i de menjar pizza. Els seus sabors, aromes i textures són possibles amb l'alta qualitat dels productes. Una pizza sana que agradarà a tots els paladars. Podeu demanar la vostra comanda al web www.romanpizza.net, al 93 721 19 77 a Sabadell o al 93 138 65 19 a Sant Quirze. I a més us podeu relaxar completament perquè us ho porten a casa. Ja sabeu que podeu triar entre una gran varietat de pizzas, com per exemple la de verdures confitades, la de sobrassada mallorquina, la de tonyina molivada, la de micuit de foie o clàssiques com la margarida. I a més, ho podeu regar amb una cervesa artesana o acompanyar-ho amb una deliciosa amanida de gorgonzola amb pera o trotole al pesto. Tota la carta, al web, podeu triar i també rematar-ho amb unes postres dolces i riques. Roman Pizza, bon profit i a gaudir. Els trobareu a Sabadell, carrer 3 Creus número 87 i a Sant Quirze a l'avinguda Pau Casals número 24. I avui la mà innocent serà l'Edu Mesa, perquè l'Antonio va participar la setmana passada i a saber si li dones sort o no. Anem a provar. A veure. Un número, Edu, de l'1 al 29.
Direm el 23 de l'Exala, va.
El 23, doncs el J. Busso, que a més em sembla que l'he vist abans per aquí pel xat, s'emporta aquesta pizza de Roman. I un altre número.
Farem premi doble avui.
Farem el sorteig de marxandatge també del Centre d'Esports Sabadell.
Doncs posarem el 8.
El 8. Doncs el 8, mira, també estava per aquí abans perquè l'he vist. L'Òscar del Barrio s'emporta el... Mira, estava comentant just ara. S'emporta els productes de marxandatge del Centre d'Esports Sabadell. Com sempre us passo aquí el paper perquè comproveu que sigui totalment vàlid, eh? A veure, comentaris que hi havia per aquí. El Raül, que no li ha tocat una setmana més, el pobre Raül Chao, aquesta pizza, diu que està el Roger Moda Show. El Javi, que l'Intercity és un exemple del futbol modern, que amb diners tot es pot aconseguir. Home, l'Intercity no sé com li anirà l'aventura, però no fa massa bona pinta a dia d'avui. Diu el J. Busso aquí que gràcies, que la pizza de nostra salut, que ho intentarem la setmana que ve. La setmana que ve estarà renyit, perquè hi ha un munt de comentaris avui al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Vinga, va, 8 i què? 7 minuts ja del vespre. Anem a parlar de Mercato, va, una mica, que ens estan demanant aquí incansablement. Abans de res, va, contesto la pregunta de l'Héctor, la plantejo aquí, eh? Creieu que Víctor Vidal serà el porter fins a final de temporada? I així ja ho lligarem amb una mica de mercat. Veieu a Víctor Vidal fins a final de temporada? Creieu que Sergi Puig recuperarà la titularitat? Que el Sabadell eventualment buscarà un porter en aquest mercat d'hivern? I ara expliquem el per què.
Hombre, si tiene que gastar una ficha para otro portero, es complicado. Yo creo que la posición de los porteros es la más complicada. Cuando se coge, normalmente un entrenador cuando coge un portero no suele cambiarlo, a no ser que sea Gabri. Pero yo supongo que ahora seguirá la titularidad. Dos partidos, bueno, los tres que cuenta el entrenador, portería cero, no tiene por qué cambiarlo. En principio tendría que seguir jugando, a no ser que tuviera una lesión y entonces el otro portero hiciera un buen partido y siguiese. Pero en principio creo que no tiene que cambiar de portero.
Jo crec que...
Discrepes, no?
Sí. Jo crec que no s'ha de titular tot el que queda de temporada. Penso que no. Fins aquí diré.
Bé, aquí està també l'opinió de... Però perquè ha de jugar Sergi Puig o perquè creus que...
Jo crec que Víctor Vidal no acabarà jugant tot el que queda de temporada.
A él le gusta más, pero claro, si no le meten goles y si en, no, sí, en esta, sí. Normalmente el entrenador no creo que lo cambie. No creo.
Yo pienso que son un nivell bastant parell a tant en Sergi Puig com el Víctor Vidal, sobretot amb el joc de peus, un esquerra i l'altre de dreta, perdó, i ja és qüestió del miquillador, però no crec que sigui titular totes les jornades que resten.
I perquè el Roger, que a veure quan sortegem un Twingo o un Rolex, serà un Casio, Roger. O si vols sortegem un Ferrari i un Rolex, el que tu vulguis. Però bé, veurem què passa, eh? Ara explicarem també això del porter. que ningú llenci tampoc allò campanes al, al vol, que tot va condicionat als, als diners i als timings i a tot plegat. El Víctor diu que per ell de, hauria de jugar Víctor Vidal perquè està en el seu millor moment. Home, se'm fa estrany, seure potser un porter ara que porta dues porteries a zero és, seria estrany, però bé, veurem l'aposta de Miqui Lladó. Va, que anirem contestant aquí missatges que vagin sortint sobre el tema de... Sobre el, serem un consultori avui de mercat. El Farqui diu que la premsa tarragonina parlava de l'hoquei per part de Guillem Molina, de part del Nàstic, pendent tot plegat de nosaltres. Vendríeu i trauríeu calés ara o acabar la temporada i que marxi gratis? Com us ha agafat el, tot aquest afer Guillem Molina?
La verdad que es complicado, porque cuando, si no fuera salió Pelayo, dices, bueno, lo puedes vender. Pero claro, para vender ahora a Guillem Molina tienes que tener otro central, y más con el sistema que juega con tres centrales. Entonces, se lo tiene que pensar muy bien el Sabadell si quiere dinero o que tenga ya un central que lo tenga atado. Entonces, bueno, si tiene un buen central que mejore lo que tenemos, por mí no habría ningún problema. Bueno, por mí. No creo que tenga ningún problema en venderlo ahora antes que se vaya gratis, pero...
Sí, jo crec que dependrà fonamentalment del que deia l'Antonio, que tinguem un recanvi lligat, i després també de la voluntat del jugador de renovar nosaltres o no, tot i que sigui baixant la clàusula que té tan, tan gran, no?
Però de 8 xifres, recordem.
De 8 xifres, sí, és espectacular. Però potser accedeix a baixar-se un 50% la clàusula i continuar nosaltres, no ho sé. Però vaja, jo no el deixaria marxar si no tenim un recanvi.
Ja, per aquí diu el Lil Sam que si Guillem Molina té el cap en un altre lloc que no sigui la nova Creu Alta, és bon moment de venda. Home, jo aquí crec que m'agafo una mica les paraules de Miqui Lladó, que al final és jugador del Sabadell, un jugador amb qualitats i que si està se l'ha de fer jugar.
Esta semana no demostró que no tenía la cabeza. Esta semana hizo un partido muy bueno. Y todo en una posición que no es la habitual suya, como es el lateral derecho. O sea, el chaval... Ahora, si empiezan a eso y se va a estar descolocado, pues mejor venderlo y sacar un poco, por lo menos algo de dinero para poder hacer algún fichaje de otro central.
Sí, no només això, també va estar molt pendent de la resta de defensa, ajudant bastant a Pau Resta, a les seves labors com a central, que el fet d'estar allà, no, també vas escoltant una miqueta el que diuen els jugadors, i en Guillem Molina vaig veure que reforçava molt positivament a Pau Resta.
Diu, preguntava per aquí l'Òscar que quan acaba el contracte, doncs el 30 de juny. Vull dir, aquí al final no hi ha més secret, que aquesta clàusula que hem de dir que venia ja heretada del València, que al final era la condició que va posar el València i que de fet el València es guarda també una part important d'una possible venda. Per tant, aquí, home, jo parlar de diners no sé si n'acabaries traient massa d'una operació per Guillem Molina a pocs mesos d'acabar el contracte, tenint en compte que marxaria a un altre equip del grup de la Primera Federació.
És que és això, i a
més no ho sé.
Diria que és com un 50%, no, el que té el València. Per això mateix, o jo crec que és una situació de o el renovem i ell vol quedar-se, o si se'n va fora hem de tenir lligat un recanvi. Però en qualsevol cas veig difícil, i més amb la sortida de Pelayo, que se'n vagi en aquest mercat d'hivern.
I no oblidem que és sub-23, que això també és important. Que és cert que el Sabadell té fitxes ara sènior, però que estem parlant d'una fitxa sub-23.
Claro, es que lo que más claro hay que tener es qué decisión quiere el jugador. Si el jugador quiere irse, yo creo que el Sabadell ya no tendría que poner el problema, ponerle un precio y venderlo. Si se quiere ir, si él quiere estar comprometido con el Sabadell... No, yo no lo vendería, porque es verdad que es un jugador que tiene mucha calidad, pero si no va a tener la cabeza en el Sabadell porque esté pensando en que en el Nasti va a estar mejor o va a ganar mucho más dinero, pues que el Sabadell, por lo menos, si puede sacar algo de dinero, no le creo que le venga mal al club ahora.
El Juan diu per aquí que un central crec que és prioritat. L'Òscar que diu que no marxi, doncs que no marxi Molina. El Martí diu que asseguraria la defensa i mantindria el Guillem Molina. El José que depèn de si tenim inversors per portar un recanvi de garanties. El Víctor diu que hauríem de portar un parell de jugadors pel mig i un defensa. El que està clar és que, i repeteixo les paraules que ha explicat avui el Sergi Garcés a l'Hotel Suís, amb l'Adrián Arroyo al migdia, que aquí ara mateix estem en un doble escenari, no? Escenari, no entren més diners en aquest mercat d'hivern, escenari, entren més diners. En un escenari de no entren més diners, aquí el Sabadell té clar que l'objectiu número 1, la prioritat número 1 és un central, però és que jo crec que ja és una operació que no va lligada ni a la possible continuïtat o no de Guillem Molina. És que ha sortit Pelayo Suárez,
claro,
en aquest mercat, i està jugant el que deies tu, Antonio, crec que abans, amb tres centrals.
Claro. Es que el sistema que tiene son tres centrales, entonces es la posición que más se tiene que reforzar. Por eso digo que a ver, si Guillem Molina no va a estar con el equipo a 100%, es venderlo. Pero claro, ¿qué fichas? Porque para fichar algo que quiera venir, tienes que gastarte el dinero, porque para tener lo que tienes ahora, para no mejorar lo que tienes ahora, no vale la pena. Y para fichar en el mercado de invierno, o pones más dinero, que es lo que cobre el jugador, o ningún jugador va a querer venir por menos dinero, ¿sabes? Y si viene alguien, va a ser un jugador que no haya jugado prácticamente casi nada en su club. Entonces, es una decisión muy difícil que tiene el Sabadell. Si le interesa que Guillén se vaya o que no se vaya.
Jo crec que el segon reforç que tingui el Sabadell, que potser arriba aquesta setmana, ens donarà a entendre una miqueta en quin escenari ens estem movent, sense que el club tingui que fer cap comunicat. Perquè després de l'arribada de Ricard Pujol, que tot i que tenia un paper testimonial a la Ponfe, no deixa de ser un jugador de segona divisió, i ha vingut amb nosaltres. Si el segon reforç també és un jugador d'aquesta qualitat, no necessàriament de categories superiors, però que té un nom fet en el món del futbol, crec que podem estar parlant de que l'escenari és favorable i no és amb la caixa buida.
Diu per aquí el Javi que Guillem Molina es vol quedar fins a final de la temporada i que és informació, comenta per aquí el Javi Maiquez. El que està clar és que, no sé si us va agafar també per sorpresa, la contundència amb la qual s'afirmava des de Tarragona, no? que era una operació feta. O sigui, parlaven d'operació feta i ja hem anat explicant en els últims dies que no és així. I, de fet, veurem què passa perquè queden dues setmanes de mercat, però que ara mateix el Sabadell avui ha donat una altra sortida, que ara comentarem també aquesta sortida de Eudald Vergés, però crec que està ja més enfocat en arribades que no pas en sortides.
Sí, la verdad que yo me quedé un poco alucinado con la claridad que lo dijo cuando el Sabadell no había anunciado nada, ni nadie había dicho, ni vosotros en Radio Sabadell tampoco. Entonces, que tenéis mejor información que ellos, supongo. Y me extrañó muchísimo que ya lo diera todo por hecho cuando el Sabadell, en principio, nunca ha dicho nada todavía de salidas.
Sí, bueno, en aquest món pot passar qualsevol cosa i després de signar Marc Fernández, bueno, tu podies, no sé, potser imaginar, però és el que comentava ara, no?, que una situació així, a més, amb un jugador amb una clàusula tan alta, que no hi havia cap rumor i que, com deia ara el Mike, la seva voluntat, després del que va passar l'estiu passat, era quedar-se amb nosaltres, a mi em va sobtar moltíssim.
Parlàvem d'aquesta primera via, de no entra més diners a la caixa en aquest mercat d'hivern. La segona prioritat, i aquí s'acabaria la cosa si no hi ha més diners, un mig centre. Vosaltres creieu que també s'ha de reforçar aquesta posició, o no?
Sí, con Altimira y otro, está Alex Cruz, hombre, haría falta otro, pero claro, en el medio campo está bastante poblado, hay bastantes jugadores. Adelante tenemos a Pau Resta, tenemos a Moja, y ahora con el 16.
El 16.
Sergi García. Estava repassant els dorsals, crec que és el Sergi García.
El Sergi García, sí, no m'acordava ara. Con Sergi García, que otra vez ha entrado en el equipo y se le ve que está cogiendo ritmo. Yo prefiero asegurar mejor la defensa que el medio campo, porque a no ser que sea un jugador que se ha cedido de algún filial o algo, no creo yo que encontremos algo mucho mejor en el mercado de invierno.
No, d'una banda, el que apuntava ara, quatre sortides en un mercat d'hivern són moltes sortides. Si alguna més, o sigui, tot és indicatiu d'això, que els reforços que vindran pujaran al nivell. Precisament al mig camp tenim Àlex Sala, Armando, Joanet, Altimira, Walda mateix, per mi ara mateix està
Pinyol,
molt...
També tenemos.
Pinyol, Estals, també si m'apures. Està molt sobrepoblada, diguem, si en aquesta posició hauria de sortir algú més, i ja portant quatre sortides, per mi, o sigui, no vull avançar res perquè no ho sé, però ens dona a entendre que l'escenari tampoc és de caixa buida, perquè si no, no fas fora quatre jugadors.
Avui ha sonat, per cert, el nom de... Han sortit diferents noms en els últims dies, els apuntava el bolígraf a terra. Cazurreando, l'Àngel García, que parlava de Dani Villahermosa. El nom, anem a dir, més fidedigne, que està treballant al Centre d'Esport Sabadell per reforçar aquest mig centre. Ja explicàvem avui a l'Hotel Suís que és una de les opcions. El capità de l'Espanyol B, 22 anys, acabats de fer, un futbolista que ha debutat ja a primera divisió, tot i que té el seu espai a l'Espanyol B, i que això sí, sembla una operació complicada perquè el jugador té aquest rol important a l'Espanyol B, entrena també sota les ordres de Diego Martínez al primer equip, i tindria el dubte de sortir, de si sortir o no en aquest mercat d'hivern. No sé si personalment el teníeu allò controlat. Venim de la Dani Hart, que ens podem refiar d'aquest planter com és el de l'Espanyol.
A ver, l'Espanyol tiene un planter muy bueno, pero estamos en lo mismo. El jugador quiere venir, no quiere venir. Si va a venir forzado, mejor que no venga. Pero todo lo que sea reforzar y si aportan al equipo, bienvenido sea.
Després del que va passar amb Les Benson a l'estiu passat, jo no sé. Jo crec que és el típic jugador que l'Espanyol vol que tingui minuts i que si ve un segona s'anirà seguríssim, s'ha dit. I si és un primer ref, doncs caldrà esperar.
Segons Cazurreando, ja havia sonat pel Cartagena a l'estiu, Vull dir que és un futbolista que ara potser ens estem tirant a la piscina i no hi ha aigua, però que sembla que el club perico el vol veure una categoria superior a la que està jugant ara, que és aquesta segona federació.
Pues lo tiene genial, tiene genial.
De casa. Casa,
sí. Al lado de casa y ya está. Y Cazurreando se suele equivocar poco, por lo que veo. A ver, estamos en lo mismo. Si quiere venir y quiere salir y va a venir a gusto al Sabadell, bienvenido sea. Un arlequinado más.
Preguntaba por aquí al Víctor que cuántas fichas ya. Si no m'erro i no he perdut el compte, crec que són 3 sènior i una sub-23. I si no, ara que corregeixin algun dels meus companys, que segur que estan veient el programa, amb la sortida d'Eudald Vergés. Recordem que no ho hem dit, no sé què us sembla també aquesta sortida d'Eudald.
La verdad sorprendió, porque de venir cedido de un equipo de segunda división a salir... Pero bueno, yo creo que el lateral izquierdo ahora está reforzado. Hace más falta, creo, un lateral derecho, porque solo tenemos a Vargas, que para mí lo está haciendo genial.
Si hem de recordar que Dan Gurdiel, teòricament, ha de tornar aviat també, però eso, que està jugant molts partits ja el jugador format a l'Obrador.
A mí me encanta Vargas, me está encantando, sacrificado. Pasa que se suele lesionar o al final de cada partido, porque el esfuerzo que hace, y esta semana tuvo que jugar Guillén. Y bueno, si se refuerza el lateral, y si no, pues al final va a ser casi todo medio campo, centrales.
Em confirma, sí. El, perdona, Edu, el Sergi Garcés, que sí, que són 3 fitxes sènior i una sub-23 que té el Sabadell disponible ara.
També afegir un altre nom més al sac, no? També ara que diu l'Antonio el tema dels extrems, sonava l'Àngel Sánchez, que tot i haver renovat amb l'Eldense, clar, just avui han anunciat que fitxaven el Jorquera, que també juga en la mateixa posició d'extrem esquerra, si no vaig errat ara mateix. És un dels noms que sonava a l'òrbita del Sabadell. Han fitxat a un jugador a la seva posició. Bueno, veurem també, no?
Diu per aquí el Trivi que creu que hi ha sobrepoblació al mig, tot i que troba a faltar algú que rasqui de veritat, tipus Juanjo Círcoles. I l'Òscar pregunta si tot depèn del nostre projecte, els inversors. Ara anem a la segona part de la pel·lícula, no? Entra una injecció de capital en aquest mercat d'hivern, en aquestes dues setmanes que queda. Escenari més optimista. No sé el tema d'Àngel Sánchez, aquí no podem aportar més llum. Sembla que el Sabadell estaria, i ho ha explicat el Sergi Garcés avui, estaria més decidit a apostar d'entrada per les peces que comentàvem i per un davanter, un home d'atac.
Un davanter que podria ser Vladis del B? O...
Entenc que si hi ha una injecció de capital, doncs clar, apostaries per algú, no sé si de renom, però que...
Algun davanter amb pocs minuts, perquè al final el mercat d'hivern és això, un jugador que vulgui reivindicar-se, que encara que sigui baixant una categoria pugui ser important, o que vingui cridat per la situació del Sabadell o per les perspectives ja no d'aquesta temporada, sinó de la pròxima, no?
Sí, para que venga un jugador de un nivel superior... Tiene que ser algún jugador de segunda que no esté jugando mucho. Pero si tiene que llegar y coger ritmo de partido en el Sabadell, va a ser complicado, porque mientras empieza y empiezan a coger ritmo y eso, y la dinámica de equipo y todo, se nos van 4 o 5 partidos y el Sabadell no está ahora para... Pero bueno, todo lo que sea reforzar, si vienen a aportar, genial, tanto en medio campo como adelante, pero yo creo que con centrales y algún lateral, yo creo que el equipo ya
sí,
saldría.
També és veritat que la posició de davanter centre de les més delicades, perquè el gol és el que costa més diners i ja pot sortir un bluff. I si arribés algú, això, no, de renom, tindria que ser un perfil molt diferent al que tenim ara, que és Christian Dieste, i si m'apures Pau Víctor, que jo el veig més personalment com a segon davanter, però bueno, que hauria de ser un perfil molt complementari. No podríem cometre potser l'error que vam fer a principi de temporada, agafant dos davanters que eren Delgado i Dieste, bastant similars, no? Que potser no s'acabaven... A mi m'agradava molt, quan van jugar junts i reclamava que juguéssim amb dos davanters, però si això no serà així, amb l'etapa tampoc de Miquel Lledó, que vol jugar només amb un davanter, hem de mirar perfils diferents.
I ara acabo de redonir-ho amb el que us comentava al principi, que preguntàvem per Víctor Vidal. En l'escenari, i ho deia avui el Sergi també, en l'escenari més optimista de tots i amb una injecció econòmica més gran, que hi havia optimisme, que arribi també aquesta injecció de capital abans del 31, fins i tot pentinar un possible mercat de porters. No sé vosaltres si aquí doncs acabaríeu anant o ja fem amb Víctor Vidal i amb Sergi Puig fins a final de temporada. Què us sembla?
A ver, si no se van a completar todas las fichas, bueno, no estaría mal un portero de nombre y un portero de garantías. Yo con los dos que hay ahora para esta categoría creo que es suficiente. Pero si hay que reforzar el equipo, yo prefiero con jugadores que no con portero.
Jo aquí potser buscaria un perfil sènior a la porteria, perquè tenim dos porters molt joves, i quedar-me un d'ells.
Bé, ens esperen 2 setmanes apassionants, de mercat. Ja hem fet una mica el resum en els últims minuts. El Trivi diu per aquí que l'Espanyol necessita cedir fa temps el seu tercer porter, molt bo i molt jove. Jo sóc de l'opinió de l'Edu, que segurament vull pensar o que es buscaria un perfil diferent al que hi ha ara, de dos porters joves, però vés a saber, que de moment l'únic que ha arribat és Ricard Pujol, que també és jove, té, si no vaig errat, 24 anys, el de Castellví de Rosanes. Per tant, una mica el que dèiem, ho podeu trobar resumit, per cert, al web de Ràdio Sabadell, amb aquesta notícia d'avui de l'arribada de la sortida d'Eudald Vergés. Com està el tema de mercat a 2 setmanes vista, Pel que hem anat resumint, atents pel que fa a les sortides, aquestes possibles últimes baixes que pugui donar el Sabadell. Recordem que estava en aquella rampa de sortida Àlex Gualda, veurem si ha canviat o no la situació després del gol d'ahir. Aquest interès latent de Guillem Molina del Nàstic de Tarragona, i sobretot el capítol d'arribades, que sembla que ha de ser el que s'ha d'accelerar en aquestes 2 setmanes, perquè com dèiem abans, el Sabadell ahir va anar amb 18 efectius justos, és cert que hi ha lesionats, però que han d'arribar futbolistes, sobretot de moment per apuntalar la defensa i el mig centre. Aquí el Roger Manet, que està molt atent avui està molt, molt despert, i doncs aquí podeu trobar tota la informació. El Víctor diu que porter no necessitem, el Juan un central i un lateral dret, i el Josep apunta directament a algun jugador estranger. Recordem que l'últim reforç de la temporada passada va ser Lamine Kassamà, que no va ser ni d'hivern, va arribar al març. Ja no us en recordàveu d'ell,
Va jugar de forma testimonial,
No apuntava.
I a més es va lesionar, sembla. Sí. Apuntava molt i a mi m'agradava la seva arribada. Clar, a priori tot sonava bastant bé, però bueno, el pobre crec que tampoc va tenir oportunitat, o bé per falta de minuts o bé per la lesió, de demostrar el bon jugador que és, perquè ara està a segona divisió de Bèlgica, si no m'equivoco.
Sí. Jo li he perdut la pista, si et dic la veritat. Suïssa, potser?
O Suïssa.
Diria que era Suïssa, que recordo un dia allà mirant on havien anat a parar tots, diria que és Suïssa. Ens queden 2 minuts per arribar al punt de 2 quarts, per tant poc espai més per comentar el que ha de venir ara, que és el Collano, però després 2 desplaçaments. Ho comentarem la setmana que ve, però el Sabadell, a banda d'aquest partit contra el Collano, un altre duel directe, després té un tram de calendari amb Calahorra i Amorebieta a domicili, i home, són 3 rivals, un directe, un que està enfonsat i un altre que ara està 3 punts per sobre. Tram de calendari interessant, per sumar.
Sí, yo cuando vino a Amorebieta aquí me parecía un equipo muy, muy flojo, era principio de temporada, y ahora por la clasificación que tiene ya ha mejorado muchísimo, va a ser un partido complicado en Amorebieta. Calahorra en teoría es donde si el Sabadell tiene que ganar, es más fácil ganar ahí que no... que no en Amorebieta, però bueno, si suma 4 punts fora, estaria genial.
Sí, abans d'anar a Elda, hem de veure quins punts hem tret, perquè per mi marca una mica la inflexió, no? Anar a Elda, abans d'allà, bueno, trobarem un Calahorra que crec que és obligat a guanyar, Amorebieta, com apuntava l'Antonio, potser és un partit bastant similar que vam veure ahir a l'Estadi Balear, per la forma de jugar i com podem sortir nosaltres, però cal puntuar.
Edu Mesa, Antoni Barragán, gràcies a tots dos, que ens quedem sense temps.
A vosaltres.
Gràcies també al Roger Benet, al Gerai García, al control tècnic a la realització, i com diu perquè el Vicenç, tothom al temple diumenge, recordeu, 4:45 de la tarda, s'ha avançat mitja hora aquest partit contra l'Alcoyano. Gràcies a tots per seguir-nos una setmana més aquí al Tribuna Preferent, canal de Twitch, a l'antena, demà a la 1, Hotel Suïssa amb l'Adriana Arroyo al capdavant. Adeu.